Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
No hi ha la protecció necessària per al personal sanitari de l'Hospital de Sabadell davant del coronavirus. Així ho ha denunciat avui el comitè d'empresa del Taulí, assegurant que els falten guants, mascaretes i alcohols hidroalcohòlics. Tot plegat el mateix dia que el nombre d'ingressats per Covid-19 al centre hospitalari sabadellenc ha ascendit fins al centenar, 26 més que ahir. Més enllà de l'àmbit sanitari, patronals i sindicats reaccionen a les mesures anunciades per Pedro Sánchez per reduir l'impacte econòmic d'aquesta crisi. Des de Ciesc i la Cambra de Comerç les veuen amb bons ulls i consideren que satisfà els seus interessos, sobretot perquè facilita la tramitació dels eros temporals. Des dels sindicats Comissions Obreres i UGT, en canvi, lamenten que van molt encarades a les empreses i pensen poc en els treballadors, els veritables damnificats d'aquesta situació, assenyalen. I fent una ullada als carrers, el nombre de vianants que passen pels carrers comercials s'ha reduït a Sabadell un 85% aquesta setmana arran de l'estat d'alarma, segons dades de TC Group Solutions. Us ho explicarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 15 graus a Sabadell, temperatures càlides. Hem d'esperar que hi hagi canvis per les pròximes hores. Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades per la tranquil·litat. Encara es manté el cel força tapat per aquesta banda de núvols alts que ens acompanyarà durant les properes hores, malgrat que durant la tarda s'obrirà algunes clarianes i hi haurà més ullades de sol. Malgrat tot, al final del dia es formaran alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, especialment als dos extrems, i a més també n'hi haurà alguns estrats baixos i bancs de boira i boirina entre el final del dia d'avui i la matinada de demà a punts de l'interior, especialment baix i fondalades. De cara a demà s'espera una jornada, doncs, en general també molt tranquil·la, marcada pels núvols baixos a punts del litoral, especialment fins al mig matí i de nou a partir del vespre, quan seran més freqüents i afectaran també a punts del prelitoral. I d'altra banda, de matinada hi haurà bancs de boira i boirina a punts de l'interior i algun altre estrat baix, mentre que al centre del dia hi haurà una miqueta més de sol amb el pas d'algun núvol alt i prim. D'altra banda, en quant al vent, domina en conjunt el vent fluix i variable a l'interior, si bé amb un predomini al centre del dia del component est, i a la costa estem parlant d'aquest vent que en conjunt predomina de component sud i est, especialment entre Llevant i Xaloc, fluix amb cops moderats. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit a aquesta hora, no hi ha problemes a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem restriccions a les carreteres que envolten l'entorn de la Conca d'Òdena, on recordem a aquesta hora encara hi ha municipis confinats. Passen 4 minuts de les 7, el comitè d'empresa del Taulí denuncia falta d'equips de protecció per evitar els contagis de Covid-19 entre els professionals. Des de la plantilla avisen que si no arriben aviat mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics no podran oferir una correcta atenció als pacients. Segons l'últim balanç de casos facilitat per la Corporació Sanitària, ja són pràcticament un centenar les persones hospitalitzades pel coronavirus. Crit d'alarma, doncs, per part dels treballadors del Taulí davant la falta de recursos materials per atendre amb garanties els pacients infectats amb el virus. Asseguren que els equips de protecció individual són a hores d'ara insuficients i demanen una solució urgent a la seva situació. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, admetia avui que estan mirant d'accelerar la producció d'aquest material per poder distribuir com més ràpid, millor.
Obviamente no tenemos un exceso, pero están solventando hasta el día de hoy, estamos consiguiendo mantener el abastecimiento. Sí que es cierto que según las informaciones que hemos recibido en este comité de seguimiento que mencionaban al principio en el Ministerio de Sanidad, es muy posible que en los próximos días tengamos suficientes equipos de protección personal para no ir con esta, digamos, tensión que nos mantiene el ir resolviendo el problema día a día o cada dos días.
El comitè d'empresa també ha avisat que només s'estan efectuant tests per diagnosticar possibles positius en pacients greus i personal sanitari que presenti símptomes i ho atribueix a la davallada de finançament que ha patit la sanitat pública en els últims anys. Malgrat tot, des de l'òrgan de representació dels treballadors del Taulí, s'assegura que a dia d'avui encara es manté una atenció adequada als malalts ingressats per Covid-19. Aquest dimecres, la xifra de pacients hospitalitzats amb la infecció ja frega el centenar. N'hi ha un total de 98, el que representa un increment de 26 respecte a fa 24 hores. D'altra banda, la direcció del Taulí ha desmentit a primera hora d'aquest matí que s'estigués fent una crida perquè s'aportessin intercomunicadors per l'UCI de l'hospital. Arran de la notícia falsa que s'havia fet córrer per les xarxes socials, la corporació recorda que únicament s'han de seguir els canals d'informació oficials i demana no contribuir a la difusió de missatges, àudios o vídeos que no provinguin de fonts conegudes i contrastades. Encara relacionat amb el material sanitari, el govern català ha demanat explicacions avui a l'executiu espanyol sobre la requisa de material sanitari destinat a hospitals catalans, com per exemple mascaretes. La portaveu del govern, Meritxell Budó, insta el ministre de Sanitat a aclarir quines requises de material sanitari es fan, on van i com serà distribuït. Un dels hospitals afectats per aquesta situació és el d'Igualada, que s'està esperant 4.000 mascaretes que haurien estat retingudes, segons ha denunciat l'alcalde del municipi, Marc Castells.
Han estat aturades a Madrid i que estan pendents d'algun tràmit o d'algun inspector que autoritzi des de Madrid aquest enviament de les 4.000 mascaretes. Per tant, sol·licito, demano, exigeixo responsabilitat a totes les administracions i en un lloc com el d'Igualada, on l'hospital és l'epicentre d'un focus, que siguin immediatament enviades aquestes mascaretes.
D'altra banda, el Departament de Salut ha presentat avui diverses mesures per reduir al mínim l'atenció presencial. D'una banda, una nova aplicació per fer un seguiment del coronavirus entre la població, Stop Covid-19 Cat. Els ciutadans que tinguin alguna mena de símptoma poden respondre a un paquet de preguntes i la informació d'aquest qüestionari estarà en mans dels responsables sanitaris. Rosa Romà és directora de l'Àrea Ciutadana, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
Tenir una informació sobre la seva sintomatologia, no només una informació concreta de la sintomatologia, sinó també del nivell de gravetat d'aquesta sintomatologia, és a dir, per cada una de les qüestions que se li preguntaran, podrà contestar si la seva, diguem-ne, si els seus símptomes són inexistents, moderats, més elevats o altament elevats, i d'aquesta forma anirem elaborant un perfil de ciutadà i de pacient en relació a les seves sintomatologies.
D'altra banda, també es potenciarà l'atenció digital a través d'un nou telèfon al 900 053 723 i un enllaç a internet per registrar-se a l'espai digital de La meva salut. D'aquesta manera es podran fer consultes, descarregar-se el pla de medicació o accedir a resultats de proves que s'hagin fet. El Departament de Salut impulsa una aplicació per fer un seguiment del coronavirus entre la població, com dèiem, aquest Covid-19.cat, i també facilitar qualsevol tipus de seguiment. Les últimes dades sobre la incidència del coronavirus registren 13.700 infectats arreu de l'Estat, dels quals 578 han mort i 774 estan ingressats en estat greu a les UCIs. A tot l'Estat hi ha hores d'ara 5.700 malalts hospitalitzats. D'altra banda, Fernando Simón, del Centre d'Emergències, ha explicat que hi ha 1.081 persones que s'han curat, cosa que suposa una xifra de curació del 8%, que ascendeix fins al 17% a Madrid. Més enllà de les dades, avui també hem sabut que la Fiscalia està investigant una residència de Madrid on els últims dies han mort 17 persones grans per coronavirus. De moment, es desconeix quin presumpte delicte s'atribuiria als responsables de la residència Montermoso, però sí que se sap que concentra el major nombre de morts de la Comunitat de Madrid. A més de les víctimes mortals, hi ha 75 contagis, entre ells personal i sanitari del geriàtric. Els familiars dels interns han denunciat una falta de mesures i d'opacitat en aquest centre privat, amb places concertades, on hi ha ingressades 200 persones. A tot això, tant la Xina com Estats Units i Europa ja treballen en una vacuna contra el coronavirus. Des de la Xina han denunciat avui que s'han desenvolupat una amb èxit i que ja s'han autoritzat les proves en humans, tot plegat l'endemà que els Estats Units iniciessin proves en humans d'una altra vacuna contra la malaltia. Per altra banda, Europa és la tercera participant en aquesta cursa per aconseguir no només la vacuna, sinó una patent molt valuosa.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Ajuntament de Sabadell prepara la instal·lació d'un espai on poder confinar totes les persones sense llar de la ciutat. Els sense sostre són un dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia de Covid-19. És per això que des del consistori s'estava buscant activament un alberg per poder instal·lar totes aquestes persones mentre duri l'estat d'alarma. Sabadell podria saldar així una reclamació històrica de les entitats del tercer sector, un alberg on poder-hi instal·lar totes les persones sense llar. Tot i això, Alberto Capitán, director d'Actua Vallès, afirma que aquesta no seria la millor solució per la situació de confinament que s'està vivint actualment.
Ens costarà molt que la gent vulgui estar-hi allà setmanes. Ens costarà moltíssim. Estem parlant d'una població de unes 16 persones, perquè no arribarà a la vintena, perquè estem parlant de la gent que està en situació de carrer, no pas els que estan d'infrahabitatges. Es considera que les persones que estan que tenen un lloc on estar, encara que sigui una situació precària, doncs sí que tenen un lloc on confinar-se, però pensem que muntar un dispositiu així al cap d'uns dies o tindrem molts conflictes a dins del dispositiu o serà buit perquè la gent et dirà que marxa i que tampoc no tens la possibilitat legal de dir-li que no pot marxar, no el pots retenir.
Des d'Actua Vallès proposen ocupar temporalment els pisos privats buits de la ciutat per albergar-hi totes les persones sense llar mentre duri la crisi del coronavirus. I és que les entitats del tercer sector han hagut de prendre mesures extraordinàries per poder fer front a les normes de sanitat que s'han imposat aquests últims dies. És el cas de la Creu Roja. David Jové és coordinador de l'entitat.
Des de ja fa uns dies estem fent un seguiment més acurat i en aquest cas també tenim la unitat d'emergència social, que el que procura, a part de fer el seguiment habitual, també donar consells de seguretat, conductes, evitar les conductes de risc i així com poder detectar algun tipus de necessitat que puguin tenir en aquests moments, no?
Per últim, des de l'entitat Ningú Sense Sostre han hagut d'obrir durant dia i nit els pisos d'acollida de l'associació per tal de poder donar solucions a totes les persones que atenen diàriament.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les patronals sabadellenques valoren positivament el pla de xoc aprovat pel govern de Pedro Sánchez. Primer, perquè consideren que invertir un 20% del PIB demostra que s'ho prenen seriosament. I segon, perquè satisfà els seus interessos, sobretot pel que fa a facilitar la tramitació dels ERTEs temporals que poden tirar endavant en 7 dies si es justifica el tancament de l'empresa o una caiguda gran dels ingressos. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Si no es col·lapsa el sistema per presentar les sol·licituds, els ERTOs poden ser una vàlvula d'escapament per moltes empreses que no poden exercir la seva activitat econòmica arran de l'estat d'alarma. Des del CIESC, la seva presidenta Alicia Bosch assegura que molts ERTOs ja estan en marxa. Les empreses més perjudicades són les que han trobat trencada la cadena de subministrament i també els petits comerços locals.
El que és comerç i hostaleria són els més afectats de tots, però de llarg. Vale, llavors aquí sí que esdevindran els propers dies, vist ara quin escenari tenim administrativament parlant, d'acord? Ja hi ha la publicació al BOE de les mesures adoptades ahir en el Consell de Ministres. Vist això, ara sí que avui ja segur que tenim moltíssimes consultes i s'esdevindran els propers dies.
El que demanen les patronals és que s'aclareixi com s'han de presentar aquests documents. Una manca de concreció que també afecta els autònoms. Ramon Alberic és el president de la Cambra de Comerç.
Crec que als autònoms se'ls dona l'opció de presentar sol·licituds d'ajudes. El que és cert és que s'ha dit qui seran, però en aquests moments encara no sabem ben bé quina serà la fórmula. Nosaltres creiem que ja hi ha alguns canals que existien i que segurament seran adaptats perquè es pugui presentar doncs, totes les sol·licituds que pugui haver doncs, per aquells autònoms que han perdut l'activitat.
Les patronals també insinuen que un tancament total de les empreses pot servir per rebaixar de cop la corba de contagis de coronavirus, sempre i quan estigui lligat a unes ajudes per les empreses.
Precisament per abordar la situació que suposa el coronavirus, els agents econòmics s'han reunit avui amb representants municipals. Un dels compromisos nascuts de la trobada és l'elaboració d'un document recopilatori de totes les mesures per a empresaris i autònoms impulsades per part de l'Estat, la Generalitat i el mateix Ajuntament. I els sindicats veuen amb bons ulls també que el govern espanyol decideixi invertir 200.000 milions d'euros a l'economia, però creuen que gran part de les mesures van encarades a les empreses. A més, estan convençuts que el resultat d'aquesta iniciativa serà la presentació d'expedients de regulació temporals d'ocupació als ERTOs. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, destaca que ja hi ha grans empreses que han presentat ERTOs i que el camí serà que vinguin d'altres de més petites però que depenen de les grans. Sobre la situació en què es troben els treballadors, Rodríguez recalca que s'ha parlat de la possibilitat de reduir jornada, però sense explicar que això vol dir reduir sous. Ara bé, recorda que els treballadors confinats o amb símptomes poden agafar-se la baixa.
Trucant al 061... o al CAP i tal, i situant que estem en aquesta situació i que necessiten això. Aquesta via ja està oberta des del dia 12 de març, però ha d'haver-hi una causa. No pot ser que perquè algú fomenti el pànic digui que la gent no està coberta. Sí, sí que és cert que n'hi ha una situació alerta important i un neguit molt important, però no hem de fomentar el pànic.
José Luis Fernández, secretari general de la UGT al Vallès Occidental, està d'acord en que s'han explicat poc les mesures que afecten directament els treballadors. Uns assalariats que, diu, pateixen una doble penalització, el confinament i la por a perdre la feina. Per això, diu, les mesures del govern són positives.
Se protegerá el trabajador, porque ayer lo dijo el presidente del gobierno, ¿no? La prioridad es que no se despida gente y habrá esa cobertura por parte del desempleo.
Tant Comissions Obreres com la UGT han posat en marxa un servei d'atenció telemàtica als treballadors per resoldre dubtes relacionats amb el decret i amb la crisi del Covid-19. Aquestes mesures s'han exposat avui al Congrés dels Diputats, un congrés que es tornarà a reunir el dia 25 de març per prorrogar o no l'estat d'alarma. Així ho ha acordat la Junta de Portaveus de la Cambra després del ple celebrat avui, on Pedro Sánchez ha defensat i ha exposat totes aquestes mesures preses que formen part de l'estat d'alarma. El cap de l'executiu ha defensat, davant els retrets d'altres diputats, que es va decretar en el moment adequat i sempre seguint els consells dels experts. Sánchez també ha assegurat que la solució a la crisi sanitària no passa per confinar territoris concrets, tal com li demana la Generalitat.
La solució no va venir per la clausura de territoris, sinó per l'aplicació estricta de protocols de comportament per a tots els ciutadans per igual, vivan donde vivan. Si se restringe la mobilitat en el territori, se restringe en tot el territori. I esto no és una competició per veure qui tiene las medidas y quién asume y quién toma las medidas más extremas. Se trata de ser lo más eficaces posible, señorías. Todos en unidad, trabajando en conjunto como lo estamos haciendo. Y siempre guiados por lo que nos dice la ciencia.
En la sessió del dia 25 també s'hauran de convalidar diversos decrets en els quals també s'incorporen els que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana sobre les mesures econòmiques urgents per fer front a l'impacte de la crisi sanitària generada pel coronavirus. A Catalunya, Joan Mena, sabadellenc diputat d'En Comú Podem, ha aixecat la polèmica a les xarxes quan ha demanat a la Generalitat el següent.
Malauradament, i tot i que des dels comuns hem insistit al govern de la Generalitat des de fa més de 3 dies perquè s'intervingui la sanitat privada a Catalunya, només ahir la consellera Vergés va sortir a dir públicament que ho faria. Més val tard que mai, però la realitat és que moltes hores després es continua sense fer efectiva aquesta intervenció de la sanitat privada a Catalunya, que és avui molt necessària.
Una reclamació que ja ha obtingut resposta a la del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha recriminat a Mena que la sanitat privada a Catalunya ja es va intervenir ahir per part del govern. Més enllà d'aquesta polèmica, Torra ha demanat comparèixer telemàticament al Parlament de Catalunya per explicar les mesures per frenar el Covid-19 al país.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El nombre de persones que passen per carrers comercials de Sabadell ha caigut un 85% amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. Així ho apunten des de TC Group Solutions a partir dels sensors instal·lats en les principals vies comercials de la ciutat. La més afectada per aquest descens dels clients potencials a Sabadell ha estat la Rambla, com ha apuntat la responsable de màrqueting de la companyia, Sònia Lamela.
Encara això s'accentua una mica més, perquè, clar, a les zones on hi ha concentració i hi ha una caiguda d'aquest estil, normalment es concentra i la caiguda arriba fins al 88%. És a dir, si total Sabadell és menys 85, a la Rambla menys 88. O sigui que es nota encara més la caiguda de tràfic o de gent que va pel carrer.
Tot i això, el descens de trànsit de vianants ja es va començar a notar la setmana passada, fins i tot abans dels primers anuncis del govern espanyol.
I la setmana passada, fins que no va haver-hi el comunicat, els primers dies de la setmana hi havia una caiguda, però molt petita, i a mesura que ha anat passant la setmana, doncs s'ha accelerat la caiguda. Tota la setmana tenia una mitja d'una caiguda a Sabadell, a menys 28,1% del tràfic exterior, vale? O sigui, de la gent que va pel carrer, però bueno, tot això s'ha anat accelerant fins ahir, que ha caigut un menys 85,2%. És a dir, el tràfic exterior, la gent que passa per davant dels comerços. Uh-huh. Vale? Vol dir que la gent s'ha quedat a casa en un 85,2%.
Pel que fa a les botigues, un 62% dels establiments del conjunt de l'Estat han tancat. Ja durant la setmana passada, les botigues de roba i calçat van registrar un descens de clients d'entre un 40 i un 50%. En canvi, els supermercats, les farmàcies i els establiments d'informàtica han vist créixer els ciutadans que hi entraven entre un 10 i un 35%. A la ciutat i a la comarca hem tingut també altres notícies relacionades amb el coronavirus que repassem tot seguint en format més breu. L'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón, anuncia a les xarxes socials que ha donat positiu a les proves del coronavirus. De fet, ja fa uns dies que es troba confinat a casa, donat que va notar símptomes de la malaltia. L'empresa farmacèutica Roche, amb centre de distribució a Sant Cugat, ha desenvolupat una prova de detecció del Covid-19, el virus que provoca el coronavirus. Segons avançacugat.cat, la Food and Drug Administration dels Estats Units ja ha emès una autorització d'ús d'emergència. El test proporciona els resultats en 3 hores i mitja i es troba disponible en mercat en marca de la comunitat europea. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes protegits amb mascaretes sanitàries que pretenien robar en una casa de Sant Cugat del Vallès. Els agents el van detenir infraganti, però encara no s'havien endut res. El Consell Comarcal, els ajuntaments i els departaments d'Educació, Treball, Afers Socials i Famílies distribuiran més de 17.000 targetes moneder per cada alumne que rep ajut de menjador al Vallès Occidental i ho faran a través d'un acord amb una entitat bancària. Per cada família es carregarà la targeta amb l'import de la prestació diària pel total de dies que duri el tancament. Els parcs infantils de la ciutat continuaran precintats fins a nou avís per evitar que les famílies hi vagin mentre dura el confinament pel coronavirus. A tot això, Joventuts Musicals Sabadell tanca les seves instal·lacions fins a nou avís a causa del virus també. L'entitat ha informat que tota la programació de l'abril queda ajornada i que més endavant s'anunciaran les noves dates per reprogramar les convocatòries cancel·lades. L'Escola Font Rosella ajorna la seva Setmana de la Ciència, que havia de començar precisament demà dijous al matí. S'hi havien programat ponències i una fira amb experiments i activitats. També estava prevista l'actuació del científic mediàtic Dani Jiménez. I Esmatza tanca els punts blaus de Can Llong i del Parc Central del Vallès a partir d'avui fins a nou avís. La companyia de recollida de residus s'assuma així el tancament de les mini deixalleries i del Mobi Blau. La resta de serveis d'Esmatza funcionen amb normalitat.
Estem en fase d'emergència pel Covid-19. Per això s'han suspès tots els actes i s'han tancat la majoria d'equipaments municipals. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Els fets més rellevants.
Proclamo alcaldessa electa de l'Ajuntament de Sabadell a la senyora Marta Farrés Falgueras.
Les notícies d'última hora.
Bé, doncs com comentaves, un dels focus d'aquestes detencions és Sabadell. Hi ha desplegats 5 vehicles de la Guàrdia Civil logotipats.
Els personatges més destacats.
És una gira per festejar aquests 30 anys, no? Sempre hem vingut molt pel voltant. Sabadell hi ha actuat un parell de vegades i sempre d'una forma molt especial.
Tota la informació de proximitat de dilluns a divendres a 2:15 al Notícies Migdia.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Notícies Vespre.
Veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
És moment pels esports. Resposta positiva al Centre d'Esport Sabadell a la proposta de la Federació Espanyola de Futbol d'acabar, sigui quan sigui, totes les competicions d'enguany.
Per nosaltres és una bona notícia perquè
En aquest cas estem molt d'acord que el més just sempre serà acabar la competició amb el format que estava previst i que inicialment doncs comptàvem tots.
Eren les paraules del seu director general Bruno Batlle en la línia de la tesi que defensava ahir el president de l'ENS federatiu Luis Rubiales a la nova Creu Alta. També veuen amb bons ulls allargar-se, si és necessari, més enllà del 30 de juny, data en la qual expiren la majoria de contractes. A hores d'ara, un dels principals obstacles que s'han de superar si es vol reprendre la competició. Com ha avançat Batlle, la intenció és fer front comú amb la resta d'equips catalans del grup.
A hores d'ara no hi ha una solució encara. Sí que és cert que nosaltres el que des d'ahir, bueno, de fet fins ahir a les 11 de la nit vam estar parlant amb altres clubs catalans, vam tenir un acord per, bueno, sobretot per augar que hi hagi una solució conjunta, vull dir que no sigui cada club individualment qui hagi de prendre decisions, sinó que el més normal aquí és que des de pues, tant clubs com federació a fer, doncs, puguem parlar, ens puguem posar d'acord de quina és la forma en la qual s'ha d'articular tot això.
Recordem que una de les solucions que vol evitar Rubiales és retrocedir en el temps i donar com a vàlida la classificació de la primera volta, un escenari que beneficia el Sabadell, líder en aquell moment. Des del club, però, no contemplen aquesta opció ara mateix i creuen que el més just és acabar la competició. I un altre dels danys col·laterals d'aquesta crisi del coronavirus el noten les tresoreries dels clubs. Rubiales va garantir que seguiran rebent les ajudes estipulades, però Batlle ha recordat que no és la solució definitiva.
Va confirmar Rubiales que rebien tots els clubs rebien les ajudes previstes, però és veritat que això no són el 100% dels ingressos d'un club, amb la qual cosa, evidentment, que afectarà i afectarà molt a l'economia en general, moltíssim, aquesta crisi del coronavirus, i per suposat que afectarà els clubs de futbol, perquè al final també treballem amb empreses i el nostre negoci doncs va en funció de tot el que passa a la societat, amb la qual afectarà, no sabem encara en quina mesura, i el que hem de fer és treballar-ho per pal·liar-ho al màxim possible i que ens afecti el menys possible.
Segons una informació de Catalunya Ràdio, el Lleida Esportiu medita acollir-se a un ERTO mentre espera la resposta de la Comissió Mixta de Clubs de Segona B i l'AFE, un extrem que el centre d'esports no té previst a dia d'avui. La crisi pel coronavirus ha fet tornar abans d'hora de Mèxic el futbolista sabadellenc Brian López. El defensa havia de disputar aquesta setmana i la vinent el preolímpic, però la suspensió d'esdeveniments esportius també ha arribat a Amèrica. El jugador de l'Atlético Porcuna estava a Querétaro fent una estada amb la selecció sub-23 de la República Dominicana, el país d'origen de la seva família. Havia de jugar la lligueta de l'última fase classificatòria de la CONCACAF contra l'anfitriona Mèxic, els Estats Units i Costa Rica. Però a última hora el torneig es va ajornar i ahir mateix Brian López va tornar al país.
Cuando nos dijeron y nos dieron la noticia de que no íbamos a jugar el preolímpico, pues los ánimos se fueron abajo y todo el equipo se desanimó un poquito porque todos viajamos desde lejos. Uno desde República Dominicana, otro desde Europa, España, Polonia, Holanda, y nos fuimos muchos abajo porque nuestra idea era jugar el preolímpico, ir con muchas ganas y competir hasta el final. Pero bueno, al final lo que toca es eso.
El confinament suposarà ara una frenada en sec per Brian López, igual que per la resta de futbolistes, tot i no poder disputar el preolímpic. Això sí, el central sabadellenc està convençut que la concentració prèvia feta a Mèxic els ha servit, tenint en compte que tenen nou seleccionador.
Seguir trabajando como equipo, que además teníamos entrenador nuevo y teníamos que adaptarnos a su formación, a cómo quiere que juguemos. Había nuevos compañeros que estaban viniendo recién a la selección sub-23 y bueno, esta semana nos ha servido mucho de aprendizaje para todos, sobre todo para los entrenadores, para vernos y nos ha ido bastante bien. A pesar de cancelar el preolímpico, yo creo que nos vamos contentos todos.
En les rondes prèvies, la República Dominicana de Brian López s'havia classificat primer contra Santa Lucía, Puerto Rico i Antigua i Barbuda, i a més tard també en el duel directe contra Saint Kitts i Nevis. El pas previ a Tòquio 2020, però, ha quedat ara posposat sense nova data confirmada. Un minut per dos quarts de vuit, és moment per tancar el Notícies Vespre d'aquest dimecres 18 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions en instant a les nostres xarxes socials. Abans de marxar, però, recordem que aquesta emissora ofereix una programació especial de serveis mínims, també per responsabilitat contra el coronavirus. Hi haurà exclusivament butlletins informatius des de les 9 del matí, els dos informatius, al migdia dos quarts de dues, i el Notícies Vespre a les 7, que esteu acabant d'escoltar. Ens retrobem demà a partir de les 9 del matí. Que vagi bé, adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.